rose come un'aragna dar sottil. Guida che guida sa filosa de nostra vida treu el fil. Com una part que ve cavila teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. Com una pare que ve cavila teixint la tela per demà. Cap enrere, guaita les sombres de l'avió. I de la nova primavera, sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. Tradicions i d'esperances dix la senyera pel jovent. Com qui fa un vol de noviances amb cabelleres d'or i argent. De la infantesa qui s'enfila, de la veure qui se'n va. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. De la infantesa qui s'enfila, de la veure qui se'n va.
Bé, hem sentit un fragment de La Balanguera amb veu de Maria del Mar Bonet. La Balanguera és un poema fet, no és un poema, diguem-ne, anònim, ni d'aquests tradicionals, és té un autor, Joan Alcover, ho va fer, dintre el llibre Cap al Tard, l'any 1909, o sigui que fa més de 100 anys que es va fer, i ha esdevingut l'himne nacional de les Illes Balears. A l'original tenia 5 estrofes, la Maria del Mar ens han oferit 3, però de tota manera té el mateix valor, i per això he pensat que valia la pena doncs fer-la a l'apartat de lectures.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 9 de desembre de 2014. passen uns minutets de les 9 del vespre i això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa número 279, el programa del món dels llibres i de la cultura. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència. Saludem igualment la tècnica de so, la Gemma Grau, que amb gran perícia porta sempre aquests aspectes. I, en fi, bona nit, Joan.
Bé, avui la perícia encara és més gran perquè han tingut complicacions tècniques, però espero que es puguin resoldre i podem fer un programa realment ple de moltes coses que ara comencem a desgranar. Per tant, doncs, expliquem una mica què farem.
Doncs avui començarem el programa amb un apartat de literatura universal. Concretament parlarem d'un llibre d'un autor algerià, Amara Lacus, que va fer un llibre que es deia Xoc de civilitzacions per un ascensor a la plaça Victòria. Escontro de civiltà per un ascensor a la piazza Victòria. Un llibre que no tenim en català, que només es pot llegir en italià.
Però us prometem que Francesc ho farà en català.
Això sí, això és segur. Però és un llibre que m'ha cridat molt l'atenció. És un llibre curiós i per això n'he volgut parlar. A banda d'aquest comentari d'aquest llibre, en Jordi avui vol comentar-nos el rànquing dels llibres més venuts en el darrer període. I a banda d'això, aquest no serà l'únic rànquing del qual parlem avui, perquè som al mes de desembre i, com sabeu, alguns diaris comencen a fer llistes de llibres de tota mena. Llista de llibres més venuts, o llista de llibres més bons, o llista de llibres de tot tipus. I n'hem trobat diverses. Hem trobat llistes a La Vanguardia, hem trobat llistes a diversos diaris, com ara The New York Times, o els millors títols imprescindibles de novel·la negra pel Nadal, les millors obres de narrativa estrangera de tot l'any, del 2014, i The Economist avui presentava les 10 millors novetats de ficció del 2014, entre les quals apareixia una traducció d'Incerta Glòria, de Joan Sales. Doncs parlarem una mica d'aquests llistats de llibres que han sortit aquests últims dies. Això serà l'apartat sobre el fet literari. En Joan es farà càrrec de l'apartat Llibres a la Carta. Ens donarà el seu punt de vista d'un llibre que ja havia aparegut al Tirant de Llibres, un llibre que va comentar l'Helena Martínez Pons ja fa algunes setmanes, uns mesos, de fet. Un llibre en Déu Martín amb un títol ben peculiar.
Les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Això és el títol, eh? Un títol una mica llarg.
Un títol una mica llarg, eh? Doncs bé, heu vist que avui fa molt vent i hem tingut molts problemes amb els satèl·lits i, per tant, no hem pogut contactar amb els nostres corresponsals, però amb l'Amparo Morelló esperem poder establir una connexió i, si tot va bé, doncs podem tenir-la en directe com cada setmana. Acabarem el programa amb el noticiari.
Que serà molt extens aquesta vegada.
Exacte, tant ja toca. I amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
Literatura universal.
Bé, doncs, com us dèiem fa un moment, volíem parlar d'aquest escriptor, Amara Lacus, un escriptor nascut a Algèria l'any 1970, però que viu a Itàlia des de l'any 1995. Es va llicenciar en filosofia a la Universitat d'Alger i, a més, en antropologia cultural a la Universitat de la Sapienza, de Roma. I en aquesta mateixa universitat va aconseguir un doctorat de recerca sobre els immigrants musulmans àrabs a Itàlia. Això no és gratuït, us ho diem perquè és que el llibre parla d'això, en part. Aquest autor ha publicat, en aquesta mateixa editorial, que ara mateix us esmentarem, a banda d'aquesta obra que comentarem avui, és Contro di civiltà per un ascensore, a Piazza Vittorio, que va rebre el Premi Flaià per la narrativa i Premi Ramalcare Leonardo Sciascia. A banda d'aquest llibre, em va fer un altre que es deia Divorcio a l'islàmica a Viale Marconi, un pirata piccolo a Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario, i les seves novel·les han estat traduïdes a diverses llengües. Hem de dir que la novel·la de la qual parlarem avui ha estat adaptada al cinema. El 2010 se'n va fer una adaptació cinematogràfica. El que passa que probablement aquesta novel·la i la pel·lícula no són massa conegudes a casa nostra perquè, tot i que tracten temes universals, la qüestió de la immigració, els prejudicis que pot tenir la gent, però clar, se centren molt a la ciutat de Roma, en una plaça de la ciutat de Roma, a la plaça Vittorio, que és coneguda la Piazza Vittorio perquè algunes pel·lícules de l'anomenat neorealisme van ser rodades allà.
És la plaça Vittorio Emanuele, em sembla que es diu, no?
No t'ho sabré dir, si és una plaça que es diu Vittorio Emanuele o si n'hi ha una altra que es diu Vittorio.
Sembla que sí.
Bé, el cas és que, què és aquesta novel·la? Aquesta novel·la són moltes coses alhora. És una novel·la negra, podríem dir-ne. És una novel·la d'intriga en el sentit que hi ha hagut un assassinat. Des d'un bon principi se'ns diu que s'ha mort un personatge que se'n diu Lorenzo Manfredini, anomenat el mal nom de Il Gladiatore. Fins que no sapiguem què vol dir aquest mal nom, no podrem treure'n l'entrellat de qui és l'assassí. Però és que la forma que té aquesta novel·la també és curiosa, perquè més que una novel·la negra o novel·la policíaca a l'ús, una novel·la normal i corrent com estaríem acostumats a llegir, d'aquestes que en Joan ens explica d'aquesta novel·la sueca, sembla una novel·la documental, perquè cadascun dels capítols és una mena de testimoniatge, una mena de testimoni, sí, aquesta seria la paraula, de declaració de diversos personatges. Com si aquests personatges estessin parlant a la policia i estessin explicant tot el que saben del principal sospitós d'aquest assassinat. Resulta que tots els personatges que surten són gent que viu en el mateix edifici on vivia el mort, que està just al costat de la Piazza Vittorio. Aleshores, a mesura que van parlant cadascun d'aquests personatges, ens anem assabentant una mica de com són cadascun d'aquests personatges, quines manies tenen, quines obsessions tenen, quins prejudicis tenen, i no és fins al final, els tres últims personatges, en què l'últim personatge que parla és el comissari de policia, que ens dirà finalment qui és l'assassí. I ens diu fins i tot que, bé, suposo que estarem d'acord amb això, no? Que de veritat no només n'hi ha una, sinó que la veritat és com pot ser un mirall trencat i cadascú té la seva. Doncs fins i tot l'últim capítol ens dona dues possibilitats de veritat, de quines dues podien ser. El que passa que ens diu directament, aquesta no és l'altra. Ja ens diu clarament per on van els trets. L'últim personatge que parla és el comissari. El penúltim personatge que parla és la dona del principal sospitós, l'Estefania, que una mica ens explica com l'ha vist ella. I el tercer personatge, començant pel final, que ens fa la seva declaració, és un personatge que coneix molt millor del que nosaltres ens podíem pensar el principal sospitós. El principal sospitós es diu Amedeo. I és un personatge que ajuda a tothom. Tothom en parla molt bé, d'aquest Amedeo. És un personatge que ajuda els immigrants quan han tingut problemes de tipus legal, que havien de fer algun recurs perquè els havien denegat el permís de residència, posem per cas. O hi ha una senyora que es diu Benedetta, que és la segona persona que parla, que és napolitana, i bé, podríem dir-ne que és de les que té més prejudicis en contra dels immigrants. Diu que els immigrants en els seus països mengen amb les mans i tracten les dones com esclaves, porten malalties contagioses com la pesta o la malària, i diu que els immigrants són els responsables de la criminalitat perquè amb ells ha superat tot tipus de límit la criminalitat. O sigui que de fet és de la que es deixa portar més pels prejudicis. Doncs l'Amedeo, com veu aquesta senyora és la que renta, la portinaia que en diuen, la portera, i la que renta doncs a les escales i l'escala de el vestíbul d'entrar a l'edifici.
La de fer feines.
Exacte, la senyora de fer feines i la portera alhora. I aquesta senyora diu que ja és molt gran i diu que no suporta que la gent pugi a l'ascensor, perquè es veu que si la gent puja a l'ascensor, el fan malbé l'ascensor, de tant fer-lo servir amunt i avall. I llavors, quan ella ha de pujar les escales amunt i avall per netejar les escales, si l'ascensor està fet malbé, diu que llavors li fan mal als ronyons. I per això s'estima més que ningú faci servir l'ascensor. Clar, què passa? Ningú li fa cas a aquesta senyora. Només li fa cas a una persona, que és l'Amedeo, aquest personatge que tothom en parla bé, tothom va llegint les declaracions i tothom diu no em crec que aquesta persona, que l'Amedeo, pugui haver estat el responsable d'haver mort aquest personatge.
A quin pis viu l'Amedeo?
L'Amedeo em penso que viu el segon o el tercer. Viu amb l'Estefania.
Perquè l'alçada de l'ascensor també té a veure allà al pis on viu, no? Perquè
és que el mort l'han trobat a dins de l'ascensor. Per això el títol és Xoc de civilitzacions per un ascensor, perquè ara hem vist què té aquesta dona amb l'ascensor, Per ella, que l'ascensor funcioni és important. Hi ha un professor universitari, es diu Antonio Marini, que viu també una mica més amunt, que fa tota una dissertació sobre el nord i el sud d'Itàlia. Vull dir que el nord són els que treballen, i els del sud s'ho miren, i s'aprofiten del treball que fa el nord. Diu que els del nord és la civilització, i el sud són uns bàrbars. I ve a dir que l'ascensor és un símbol de modernitat, i que l'ascensor no el pot fer servir tothom. L'ascensor l'ha de fer servir la gent civilitzada, perquè si l'ascensor es fa malbé, diu que tornem a la prehistòria. Bé, llavors comença a fer una dissertació política sobre les diferents opcions polítiques d'Itàlia. Vaja, que tots van a parar a l'ascensor. Què té aquest ascensor que sembla que sigui? Llavors hi ha un altre noi que és holandès, el Johan van Marten, que és un noi ros, il biondo en diuen, i que té el somni, el gran somni, d'esdevenir director cinematogràfic. I el que vol és tots els personatges que van sortint en aquesta novel·la que surtin a la seva pel·lícula. Vol fer una pel·lícula semblant a aquelles que es feien durant el neorealisme. Fixeu-vos, cadascun dels personatges va parlant, els uns amb els altres no es poden veure, perquè aquesta dona, la Benedetta, la portera, hi ha un noi que és iranià, que al qual ella sempre li diu l'albanès. I aquest noi li diu, escolta, que jo no sóc albanès, sóc iranià. I l'altre insisteix, no, això m'ho dius per enganyar-me. Aquest iranià resulta que és un refugiat. Tenia un restaurant en una ciutat que es diu Shiraz, i resulta que un bon dia a casa seva van fer una inspecció i li van trobar papers que anaven en contra dels guardians de la revolució islàmica, i va haver de fugir gairebé sense acomiadar-se de la seva dona i de la seva filla. Va haver de marxar de nit de qualsevol manera, i es troba a Itàlia totalment desplaçat. Es troba que no, com que no entén la llengua, no entén massa bé la llengua italiana, el fan fora dels llocs on ell treballa. Ell és cuiner, però el fan a rentaplats, perquè com que no entén les ordres, no volen que estigui a la cuina, i el fan a rentaplats. I a més, ell diu que no li agrada que li donin ordres. Diu que la cuina per ell és com una nau, i a la nau, quan ell entra en una nau, ell és qui dona les ordres. No accepta que li donin ordres a ell. Llavors resulta que diu que beu molt per oblidar tots els problemes que té, es posa a la vora d'una església a donar menjar als coloms, i ha tingut problemes amb la policia, perquè en aquesta ciutat, a Roma, l'Ajuntament va decretar que no es podia donar menjar als coloms, perquè resulta que els coloms es cagaven massa al damunt dels ciutadans i sobretot dels turistes. I llavors, doncs, varen fer un programa no per exterminar els coloms, però sí per esterilitzar-los. I llavors, sense que ell ho sàpiga, aquest amic seu, l'Amedeo, pacta amb la policia que li deixaran donar menjar als coloms. Però el menjar que donarà als coloms porta uns elements químics que són esterilitzants, sense que ell ho sàpiga. Llavors tothom content. Ell dona menjar als coloms, es relaxa, i l'Ajuntament content perquè et donen el menjar per esterilitzar els coloms. No? Llavors hi ha una reflexió sobre la veritat, allò que deia abans. No? La veritat, què és la veritat? Perquè la veritat per uns pot ser important saber-la, però per altres pot ser una nosa saber-la. La veritat, insisteixo abans, no només n'hi ha una. Hi ha una reflexió també sobre què és la felicitat. Cap al final de la novel·la ens diuen, no, és que la felicitat a vegades és no tenir memòria, i coses dolentes que t'han passat anteriorment poder-te'n oblidar, perquè si sempre les portes amb tu a la motxilla, no pots arribar a ser mai feliç.
És que llavors... Gramsci deia que la veritat és revolucionària.
La veritat és revolucionària.
Gramsci, sí. Un autor italià marxista.
No explicaré gran cosa més, però sí que el que puc dir és que, en realitat, Amedeo, aquest principal sospitós, en realitat no es diu Amedeo. En realitat es diu Amet. I és un personatge que ve també d'Algèria. I Algèria ha tingut un problema greu. Ha hagut de marxar d'Algèria. La seva xicota va ser assassinada. Anava a veure la seva germana, i resulta que quan tornava a veure la seva germana, uns terroristes van aturar l'autobús on anava la seva xicota, i fent-se passar per policies, van degollar tots els homes que hi havia a l'autobús, i excepte les noies. I quan ella, una de la noia, la seva xicota, volia escapar, la varen tirotejar. I llavors, doncs, va marxar. Té malsons constantment. I llavors, doncs, d'aquí ve aquesta reflexió sobre el passat, no? Sobre allò que la gent té a l'esquena, que a vegades pot impedir de ser feliç. No? La Medio ha intentat escapar de tot allò, començar una nova vida. El que passa que li ha passat una cosa que no puc dir, perquè llavors estaríem explicant més coses del compte, i desapareix. Allò que en diuen, tota la novel·la van parlant de l'escomparsa, és la desaparició. Quina casualitat que ha desaparegut pràcticament en el mateix moment que s'ha produït aquest assassinat. I és clar, es descobreix que no és italià. Tothom donava per fet que era italià, perquè parla millor l'italià que molts italians. Coneix millor Roma que molts italians. És una sorpresa. Descobreixen cap al final de la novel·la que no és italià. Descobreixen que no és aquell el seu nom. No és Amedeo, sinó Ahmed, que ve d'Algèria. I quina casualitat que desapareix quan es produeix aquest assassinat. Què pensaríeu vosaltres?
Que podia ser un...
Que podia ser un... el responsable.
Però no, perquè l'autora, esclar, sent d'origen...
L'autor.
És un autor, perdona.
És un autor, sí, sí.
Ah, bé, doncs l'autor, sent d'origen magrebí, no? Doncs probablement el que vol és presentar una bona imatge als magrebins.
Això es denuncia. En el llibre es diu, mira que surten els diaris un cop s'ha sabut que no era italià, sinó que era magrebí. Ara, de cop i volta, és el principal responsable, sí?
Tot l'autor, a mare, és un home?
És un home, sí, és un home, és un home.
Ah, un home, sí. Perquè aquest nom no sabem si és un home o un home.
L'estació, hi ha una estació, em sembla que és de Bilbao, que es diu a mare.
Sí, bueno, però
no té res a veure,
evidentment. Itàlia.
Doncs hi ha algun altre personatge del qual m'agradaria esmentar-lo, encara que només fos momentàniament. Hi ha una de les veïnes que se'n diu Elisabetta Fabiani, que resulta que està molt sola. Un dels altres temes d'aquesta novel·la és la solitud. Aquesta noia... Resulta que el seu marit es va morir i resulta que l'únic fill va fugir de casa perquè deia que casa seva era com una presó. I va fugir i la va deixar sola, només amb un canyolino, un cadallet, un gos. I el gos desapareix. I la desaparició del gos està directament relacionada amb l'aclariment de l'assassinat, d'aquest Lorenzo Manfredini, il gladiatore. És una persona que té dues obsessions. Els gossos... i les sèries de policia, les sèries com ara el Rex. Sabeu aquella sèrie que hi havia un gos que es deia
sí,
Rex?
Sí, sí.
Doncs resulta que aquesta dona diu que els immigrants tots haurien d'anar fora, perquè diu que en realitat tota la feina que fan els immigrants, que prenen la feina de la gent nacional, diguem-ho així, veus que us deia que apareixen molts d'aquests tòpics?
Primers de casa, no?
Sí.
Com diu alguns.
Doncs aquesta dona diu que tota aquesta feina, qui l'hauria de fer en comptes dels immigrants? Els gossos. Diu que els gossos haurien de ser entrenats per fer feines que ara mateix estan fent immigrants. Diu els gossos, haurien d'anar a comprar. Haurien d'acompanyar els cecs a fora de casa. Això ja ho fan els gossos, no? Diu que haurien d'estar capacitats per engegar i apagar aparells electrònics. Que haurien de fer... Bé, però fixa't, Joan, fas una cara, com volen dir, aquesta dona, potser no hi és tota, no? Home, una mica és la sensació que dona, eh? Llavors hi ha una noia, una pobra noia del Perú, que es diu Maria Cristina González, que resulta que va amb una senyora, que va tenir una mena d'atac i no es pot moure, i va amb una cadira de rodes, una senyora de 80 anys que es diu Rosa, i aquesta noia de Perú resulta que està tota la setmana amb aquesta senyora gran. Diu que té diversos fills, aquesta senyora gran que es diu Rosa, però que només la van a veure el diumenge. I tota la setmana no es pot moure d'aquell pis amb la senyora gran, aquesta pobra dona. Diu que és que no pot gairebé ni anar a comprar, perquè es veu que té un problema cardíac, la senyora gran, i diu, només faltaria que sortís 5 minuts a comprar o fer qualsevol gestió i se'n mor mentre jo soc fora. Llavors només se'n pot anar els diumenges. I els diumenges, en l'estona que la venen a veure els fills, aquesta senyora gran, se'n va a l'estazione Termini, on hi ha molts altres peruviani, la gent del Perú, i s'emborratxen, mantenen relacions sexuals. Llavors també hi ha el tema de l'avortament. També es veu que ha hagut d'avortar moltes vegades i l'única persona que la recolza i que la troba a les escales i li pregunta què li passa, ja us podeu imaginar qui és, oi?
L'Amedeo
és qui és capaç de posar-se en el lloc de l'altre, sí? Perquè aquesta pobra noia no pot plorar al costat de la senyora gran, de la Rosa, perquè la Rosa diu que el plorar apropa la mort. Diu que si plores, diu que tens a prop la mort. I llavors no vol que ningú plori a la vora seu. Ostres, és un llibre, insisteixo, que té molts temes, eh?
Aquí podria estar parlant aquí
Podríem estar parlant gairebé una hora.
No hi deu haver cap referència, perquè queda lluny en el temps, no hi deu haver cap referència a l'imperi colonial italià o a les colònies que havien tingut a Àfrica, oi?
Sí? Com ho saps?
Ah, no, és que últimament estic llegint coses sobre imperialisme i pensava, mira, aquí aniria bé que se'n parlés.
Doncs sí, l'Amedeo que en el seu país feia de traductor, resulta que és una persona molt culta, que s'interessa molt per la història d'Itàlia, allò que dèiem, que coneix més bé Itàlia que no pas alguns italians. Per això a tothom li sorprèn que quan es descobreix que no era italià, no? Llavors resulta que parla amb aquell professor universitari, l'Antonio Marini, i resulta que parlen d'aquests temes. Parlen del passat imperial, diguem-ne...
Etiòpia, Eritrea, no sé si Tunísia, fins i tot, va arribar a ser italiana.
No,
va, pocs
no.
Països, però n'hi va uns quants. I l'any 35 Mussolini, que va ocupar això, Abissínia, Etiòpia.
Doncs just després, i amb això acabaré, just després de cadascuna de les intervencions d'aquests personatges, hi ha una cosa que en diuen ululato. Un ululato és un udol, en català, en la qual se'ns ve a dir que a vegades la comunicació entre les persones sembla que sigui impossible, que es parlen entre ells però que no s'acaben d'entendre i que l'única manera a vegades que puguin entendre's és cridant, udolant. De tota manera, jo ho he interpretat d'una altra manera, i és que com que, i a més ho diu l'Amadeu en algun moment, que com que coneix tan bé Itàlia, coneix també l'italià, la història d'Itàlia, és com que la lloba, aquella lloba capitolina, que l'hagués alletat ell mateix, com si fos un italià. I llavors, doncs, acaba les seves intervencions sempre amb un udol. Au, diu. Suposo que s'ha d'entendre metafòricament.
Un fillo di lupa.
Ah, això, el fillo di lupa, sí, també parla de Ròmul i Rèmul. Aleshores, és això, és una novel·la en què és una novel·la de costums, si voleu, una novel·la que on es parla de temes actuals, de temes d'immigració, de relació entre les persones, una novel·la negra, també, una novel·la psicològica, perquè serveix per conèixer les persones, una novel·la que dona bastant de ser.
I pots trobar-ho aquí, això, aquest llibre?
Penso que no. En català no hi és.
No, en català. A part que en català, algú ho vull llegir en italià?
Home, jo ho he llegit en italià.
Sí, però hi ha altra gent. Vull dir, és fàcil trobar-lo a llibreries?
Sí, en una llibreria. Jo l'he comprat en una llibreria, sí.
No, normal o italiana.
Jo la vaig comprar en una llibreria.
És d'alguna col·lecció d'aquestes de gran tirada o alguna
cosa
així?
Sì, és una edició normal i corrent, Edizioni EO, Edicions EO, i això és de l'any 2006. Tercera reedició, abril del 2014. Això és editat d'aquest any, I a més una altra cosa, hi ha la pel·lícula feta, per tant, segur que la pel·lícula, si no ha arribat, segur que es pot trobar, si no per internet, segur que es pot arribar a localitzar. El preu és de 13,70 euros. I són de pàgines 129. 129 pàgines, Amare la Cus, Scontro di Civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Podríem traduir-ho com Xoc de Civilitzacions per un ascensor a Piazza Vittorio.
Bé, doncs ja som al rànquing, a la llista de llibres més venuts, i començarem, evidentment, pels llibres de ficció. Entre els llibres de ficció, el més venut és la Marató de TV3, o Marató de TV3 de diversos autors, és a dir, el llibre publicat en ocasió de la celebració de Marató de TV3, que recull un conjunt de relats de diversos autors.
Em permets fer una crítica al llibre del Marató?
I tant, no l'he llegit, digues.
No, només una cosa, dic que no es troba.
Ah.
No es troba, vull dir, jo
sí, s'ha exaurit.
A quatre llocs que dioscos que venen, i sempre diuen que ja s'ha acabat, que ja s'ha acabat. I dic, hosti, quina tirada han fet una tirada baixa, haurien d'haver augmentat, i llavors jo també l'hagués comprat. Per tant, com jo, hi ha altra gent que s'hi troba.
Potser el concentren a certs punts de distribució.
Però és una mica estrany, no? Això hauria de ser tot arreu. Si no, hauria de demanar per correu electrònic, vull dir, per internet, que també te'l donen, no?
Ah, i tant, és veritat que es podia baixar. Bé, aquí només són llibres en paper, Passem al segon de ficció, seria Mariona, de Pilar Rahola, editada per RBA La Magrana. Passem al tercer, és Ofrena a la Tempesta, de Dolores Redondo, d'Editorial Columna. El quart seria la segona novel·la de Lluís Llach, Les dones de la Principal, d'Editorial Empúries. I després del quart ve el cinquè, El capítol de Julián, encara que, com que no du accent, podria ser de Julián. Sent l'autor R.J. Palacio, és més probable que sigui de Julián. Per tant, d'Editorial La Campana. I passem a l'últim de ficció, La música del silenci, de Patrick Rothfuss, editorial Rosa dels Vents. Comencem amb no ficció. En el primer lloc, La formació d'una identitat, de l'historiador Josep Fontana, editat per Eumo. Passem al segon, És l'hora dels adeus, de Xavier Sala i Martín, editorial Rosa dels Vents. Tercer, La vida lenta, de Josep Pla, editorial Destino. Quart, El capital al segle XXI, de Thomas Piketty, editorial RBA La Magrana. Cinquè, Les lleis del castell, de Carles Casajoana, editorial Pòrtic. Crec que fa referència a les normes que han de seguir les persones que participen en política, una cosa així, tant quan hi són com quan no hi són. I, finalment, un llibre de l'israelià Yuval Noah Harari, Sapiens, que és un llibre de divulgació històrica, editat per Edicions 62.
Sobre el fet literari.
Bé, doncs, com us dèiem, fa uns dies, concretament el 3 de desembre, va sortir un breu article al diari Ara, on ens deia que The New York Times havia publicat una llista amb els 100 millors llibres del 2014. I aquesta llista, que estava feta en ordre alfabètic, incluïa obres d'autors relativament coneguts, com l'Haruki Murakami, penso que n'hem parlat aquí alguna vegada, sí. Però d'altres que jo no els conec de res. Per exemple, Naomi Klein.
No, és coneguda.
Això no és una actriu.
O una model. És una actriu o una model.
Una actriu
sembla,
o una model, sí.
O no serà Naomi Campbell, la model.
Sí, però Klein em sona. O sigui, en tot cas s'hauria de comprovar. Sí. S'hauria de comprovar.
I Henry Kissinger, l'antic secretari d'Estat?
Això mateix. És normal que escrigui llibres i els comprin.
Però encara és viu, Kissinger?
M'ho sembla, no?
Home, li van donar un premi, no el de la Pau.
El de la Pau?
De la Pau li van donar.
No, ja, però vaja, sí. Vull dir... que ja deu tenir uns anyets, oi?
Doncs mira, entre els autors i obres que s'esmenten com a millors llibres del 2014, diu, inclou noms com l'autor nord-americà d'origen etíop, Dinou Mengestu, nascut el 1978, amb una novel·la que es diu All Our Names, Tots els nostres noms, que explica la relació de dependència entre un assistent social i un immigrant africà. Una altra novel·la seria... All the Birds Singing, o sigui, Tots els ocells cantant, de l'autora australiana Evie Wild, nascuda el 1980. Aquesta novel·la explica la història d'un solitari pastor d'ovelles. Ja està, la història d'un solitari pastor d'ovelles.
Molt bé.
Aquesta és la notícia.
Bé, no diu que sigui els més venuts, diu els més bons.
Els millors, sí. Els millors, diu, sí. Un altre autor nord-americà, clar, aquí gairebé tots són nord-americans, es fa des de la perspectiva nord-americana.
Yankee, sí.
Diu l'autor nord-americà Anthony Doerr, nascut l'any 1973, són autors joves, eh? Bé, joves, sí, no ho tant de...
Depèn, eh? Vull dir, depèn a qui li diguis, això.
Sí. Ha fet una novel·la que es diu All the Light We Cannot See. O sigui, tota la llum que no podem veure. Diu, detalla la relació entre una nena francesa cega i un nen alemany orfe amb la Segona Guerra Mundial com a escenari. Una altra autora, la canadenca Ripka Galshen, nascuda l'any 76, que amb una novel·la que es diu American Innovations, les innovacions americanes, descriu les aventures d'un grup de dones urbanes a l'entorn dels 30 i emocionalment desorientades. I ens esmenten també una altra obra d'una autora britànica, Hilary Mantel, que es diu The Assassination of Margaret Thatcher. Però Thatcher la posen sense H. Potser no.
No sé si és un joc de paraules perquè no la denunciïn, però...
Ah, però ja és morta la Thatcher, no?
Thatcher,
com
i tant.
Poc, com
i tant.
Sí.
Doncs, en l'apartat de no ficció, diu, The New York Times destaca World Order, l'ordre mundial, de Henry Kissinger. Mira, ara que l'esmentàvem fa un moment. Uh-huh. De Naomi Klein, un llibre sobre el canvi climàtic. This Change Everything, Capitalism versus the Climate. O sigui, això ho canvia tot, el capitalisme en contra del clima. Uh-huh. I hi ha un altre llibre de Deborah Solomon, diu, El mirall americà, la vida i l'art de Norman Rockwell. Que no sé qui és, Norman Rockwell.
Ara m'arriscaria a dir que deu ser un pintor, però no voldria equivocar-me.
Doncs això, De fet, això, hem fet una tria molt breu, el que diu el diari Ara. Si anéssim a buscar l'article original, que l'enllaç del diari Ara hi és, doncs trobaríem els 100 llibres, però no és el moment tampoc de parlar de 100 llibres. Però sí que ens ha cridat l'atenció que el dia 3 sortia això, i avui mateix, el dia 9, el diari Ara sortia també una altra llista ara del diari The Economist. De tota manera, ara no són 100 llibres, són 10 llibres. Fan una llista de les 10 millors novetats de ficció del 2014, segons aquest diari, The Economist. I el que ens crida l'atenció és que hi han inclòs Incerta Glòria, del Joan Sales. I en l'apartat de ficció, que consta de 10 títols, hi ha la traducció anglesa d'Incerta Glòria, possiblement la novel·la més ambiciosa sobre la Guerra Civil escrita en català, obra de Joan Sales, que cal recordar que aquesta obra, la traducció d'aquesta obra, va ser presentada a mitjans de novembre a la British Library.
I que aquesta versió que presenten és la definitiva, perquè la que es va autoritzar aquí al temps del franquisme era censurada. Això també val la pena dir-ho.
Es veu que The Economist no és un diari, és una revista. Diu, la revista The Economist, això ara ho estem traient del Núvol, aquella pàgina web de cultura que es diu El Núvol. La revista The Economist ha escollit la traducció catalana d'Incerta Glòria entre els 10 títols de ficció més interessants del 2014. La revista destaca el fet que Joan Sales va ser el primer a novel·lar la Guerra Civil des del punt de vista dels perdedors. Incerta Glòria ha estat traduït per Peter Bush, traductor de Pla i de Mercè Rodoreda, entre d'altres.
El títol ja és prou significatiu, no? Incerta Glòria.
Fa referència a la República, oi?
Sí, però em sembla que el treu d'alguns versos, no? Em sembla que el treu d'alguns versos, el títol aquest.
Ah, no ho sé.
No em facis dir si de Shakespeare o una cosa així.
En aquesta revista The Economist destaquen també, i amb això acabaré, altres títols que ells consideren molt importants. Per exemple, un llibre sobre Tiananmen, The People's Republic of Amnesia, Tiananmen Revisited, o sigui,
Revisited,
o sigui, la República Popular de l'Amnèsia. Tiananmen Revisitat. Sembla que no se n'ha parlat mai més, de Tiananmen.
Això és un autor xinès?
Això, no. Això és una reconstrucció feta per l'emissora de Ràdio Pública Nacional Americana. Sí, no.
Des d'Amèrica és molt fàcil parlar de Tiananmen.
Exacte.
Sent xinès és més difícil.
Va, llavors també hi ha altres llibres sobre l'ordre mundial, l'obertura accidental del mur de Berlín, que fa poc es va commemorar.
Sí,
l'obertura del
25 anys.
Això, doncs, també és un tema d'actualitat. Revolucions, la generació revolucionària d'Irlanda. Fixeu-vos que, esclar, es parla de molts altres temes, bé, diguem-ne, universals, no temes només americans, sinó tot plegat. Doncs ja ho veieu, això anant a la pàgina web de la revista The Economist, podeu trobar aquesta llista dels llibres que ells consideren molt, molt interessants.
Llibres a la carta.
Bé, avui a Llibres a la carta presentem un llibre que ja havíem parlat abans, però des d'un altre punt de vista. Parlem del llibre d'Andreu Martín, Les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. És editat per Bromera, col·lecció L'Eclèctica, 233, Alzira, 2014, 333 pàgines, és un llibre gruixudot, val 19,95 en format paper, no existeix en format digital. Aquest llibre va guanyar el 25è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, a l'edició de l'any 2013. Se n'han fet diverses edicions i és el llibre que la Empar Murelló em va regalar a l'últim dinar que vam fer aquí de grup, i per això pensava que valia la pena, doncs, esmentar-ho.
Home, això és transcendental. Si no s'entén el llibre.
Bé, és un gran llibre. Podem dir que ens trobem davant d'una novel·la extensa que tracta de la crisi i de la corrupció al nostre país. I si volem ser una mica més agosarats, podem dir que es tracta de desemmascarar la part més tèrbola del poder establert, perquè el personatge central malèfic en fa de molt grosses. Tant que ja sabeu que això no pot quedar així, tot i les influències que té en les esferes del poder. Aquest personatge està al punt de mira d'altres personatges que s'hi enfronten i que, malgrat que també els hi toca el rebre, aconsegueixen anul·lar-lo. Tot això amanit en diversos assassinats, corrupció econòmica i política, agressions sexuals brutals amb prostitutes de luxe i molta mala llet. Però, si no n'hi hagués prou, encara cal afegir-hi dosis d'humiliacions vergonyants. De fet, encara que sembli que tot és ficció, si posem una mirada crítica a la història que descriu, veurem que la realitat actual està molt propera a la ficció de Martín. El que passa que, per tal de no fer-ne una trama que sentim cada dia pels telenotícies, hi posa més condiments i ens la serveix en el seu punt. En tot, aquesta versió novel·lada de la realitat que ens ha tocat viure també té tocs d'honestedat i gairebé d'heroïsme, quan hom s'adona que ja n'hi ha prou de tan cabronàs i que cal tallar-li les ales tan bé com sigui possible, sabent que l'està protegint, perquè és evident com pot ser un malparit perquè té les esquenes cobertes. Aquest fragment que acabo d'escriure, ple d'expressions grolleres, que no és el meu estil, però l'he fet servir perquè el llibre també em va farcit d'això. I cal contextualitzar la informació segons d'on la traiem. Martí, com podem suposar, i està en contra d'aquest estat de coses, i per això va escriure aquest llibre. De fet, creu que aquesta és una de les funcions de la novel·la negra. I em diu, estem, això paraules d'Andreu Martín, diu, estem totalment manipulats, ens han declarat la guerra i l'hem perduda, i mai no podrem guanyar-la si no passem a l'acció, amb la qual cosa ja es veu que cap on apunta l'autor, i el compromís que ha contret amb la nostra societat. És curiós i il·lustratiu el títol, ja que descriu el pensament d'aquesta mena de personatges fastigosos que es creuen en dret de fer el que els doni la gana, sense donar explicacions a ningú i sense que es trobin amenaçats per la justícia o per l'opinió pública. Aquest és exactament el pensament d'aquests sàtrapes. Sort que hi ha novel·listes i jutges que no els tenen por i poden ser descoberts i condemnats. Així doncs, no us podeu deixar de perdre aquesta robusta novel·la que us enganxarà des d'un bon començament i us costarà aparcar-la per llegir-la després. Pels interessats en aquesta obra, podeu anar a YouTube o a la mateixa editorial i buscar el book trailer que el descriu. Dura un minut, però està molt ben fet i és espectacular. També podeu fer una recerca per internet i trobareu moltes pàgines que en parlen. Repetim la referència. Andreu Martín, les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Editorial Bromera, col·lecció L'Eclèctica, número 233, Alzira, 2014, 333 pàgines, 19,95 euros en format paper.
La crònica.
Ja tenim el nostre micròfon, la benvolguda companya que ens explica des de Vox Valencià, avui contertuliana única, Empar Murelló.
Quina cosa, no? I sembla que trobarem a faltar a la resta de companys i companyes.
Suposo que la setmana que ve serà ple i després ja de vacances hi ha molt bones novetats que ja les diré quan toqui.
Demà, ah, d'acord, molt bé. Mira que congeneres l'expectació, eh? Doncs mira, jo també avançaré expectació. La propera setmana donaré lectures que regalaré per Nadal.
Molt bé.
Molt bé. Doncs avui, aquesta setmana, va, què tenim? Doncs mira, aquesta vesprada mateixa s'ha presentat a les 8 de la vesprada un llibre del David Segarra. Crec que és un dels imprescindibles que hauríem de regalar per Nadal. Bé, a mi m'ha agradat moltíssim, ja l'he fullejat, i avui es presentava al rector Peset, al col·legi rector Peset, a les 8 de la vesprada. El David Segarra és un fotògraf i ha fet ara mateix un llibre que es diu Viure, morir i naixer a Gaza. És ben bé un recull d'un centenar de fotos El David Segarra va ser un dels participants, no sé si recordeu que fa 3 o 4 anys hi va haver, crec que el 2010 va ser, hi va haver la flotilla aquesta per la llibertat d'anar a Palestina, sí, de posar-se la gent com a escuts humans i encara així va haver els atacs. Doncs David Segarra va ser un dels que va patir aquest atac, no? I que va, també va estar retingut uns dies. Doncs després d'allò, que ja va fer un documental, va marxar també, va estar a Gaza una altra temporada i bé, fruit d'això ha escrit un llibre que es diu, que és aquest, Viure, morir i néixer a Gaza, veritat, com un recull de les coses boniques, però també de les coses dolentes que passen allà, de les incerteses, de la capacitat d'estimar i de resistir de tot un poble, malgrat tota la situació que hi ha, veritat. Sé que publica, o crec que publica, Sembra Llibres, que sabeu que són aquesta nova editorial que estan pendents un poc de les coses que passen des del punt de vista social, un poc més sensibles a aquestes qüestions, i estan publicant els llibres de Verdigen, que era la novel·la sobre el tancament de RTBB. Han publicat també Totes les cançons parlen de tu, del Xavi Sarrià. Han publicat el darrer informe del metro, de l'accident de metro que va passar a València, i bé, estan tenint cura un poc d'aquestes qüestions. Doncs aquest és un llibre que, a més, s'il·lustra, ja us dic, en un centenar de fotografies, però amb peus de pàgina i textos d'Ausias Mar, de les Tellers, de l'Espriu, del Cavafis, de l'Orca, de Llach, no sé, un bon grapà de gent que també fa que aquest llibre siga tota una joia i un regal valuosíssim, pense jo, per encomanar-li a Ses Majestats.
Escolta, una cosa, ara que parles d'això de Palestina, resulta que avui precisament Palestina ha estat acceptada com a estat membre al Tribunal Penal Internacional, amb el qual podrà dir que podrà denunciar les violacions dels drets humans que està patint els palestins allà, no? I això, evidentment, ha fet enfadar moltíssim els israelians, perquè fins ara no es podien denunciar i ara ho podran fer al ser estat, diguem-ne, observador. Això és una cosa que abans no hi era i ara hi és, no?
Afortunadament, d'una vegada i per totes, perquè aquest mur de la vergonya que s'alça allà mateix, als territoris palestins, és una manera d'oprimir a tot un poble i en fi, no ho haurien de tolerar, menys encara la vespre del Dia dels Drets Humans, no?
Ah, clar que sí.
Doncs que és un poc fredolí. Doncs bé, avancem i us dic que una altra cosa el dijous, una altra cosa que me sembla interessantíssima, a mi almenys m'ho semblen aquestes qüestions, un informe sobre la llengua catalana d'aquest any 2013, d'aquest any passat, ja sé que en això de la sociolingüística sempre anem un poc al darrere perquè sempre hem d'esperar llistes i estadístiques i tal. És un informe sobre el conjunt de tot l'àmbit lingüístic català. Es presenta el dijous dia 11 a les 6 i mitja en l'octubre i estarà Miquel Àngel Pradilla, entre d'altres. Miquel Àngel Pradilla és director del CRUSCAT, del centre aquest de sobre coneixements i referències de la llengua catalana. Jo vaig tindre l'oportunitat de treballar o fer un treball de manera conjunta amb ell a la revista de sociolingüística catalana, i la veritat és que és una persona molt rigorosa en la seva feina i que sempre es planteja un panorama des del punt de vista social i lingüístic de la llengua molt encoratjador, no? I crec que valdria la pena d'escoltar-lo. I divendres 12, i a veure com està, se presenta també un documental. Mira que reivindicativa ha vingut aquesta setmana jo,
Sí, ja veig.
Un poble en venda, es diu el documental. És un documental sobre la situació un poc que estem patint al País Valencià. L'atac constant a l'ensenyament públic, a la llengua, el tancament de RTBB, en fi, les retallades, un poc de tot ja, no?, en aquest documental. Estarà Vicent Moreno per part d'Escola Valenciana, però també Salut Alcover, que és membre del comitè d'empresa de RTBB. Estarà l'Esperança Camp, escriptora i periodista, i se veu ex-treballadora també de l'ENS. I estarà la gent d'Acció Cultural, i en fi, aquestes qüestions jo crec que és també de deixar-les caure, i és també d'escoltar-les i de veure-les per fer-nos ressò. I després de cara a Nadal, si ho apunte, perquè això pillarà el cap de setmana i la propera setmana, i amb això tanque, doncs hi ha un cicle cultural al sud del país a la zona d'Alcoi, vaig a la ciutat d'Alcoi, un cicle cultural sobre el Nadal. Ja sabeu que ja el Nadal té molt de ressò, molta importància, és patrimoni de la humanitat, allò del TV City, les titelles... Doncs hi haurà un cicle cultural del 15 al 19 de desembre, tot per parlar del Nadal, de les qüestions culturals nadalenques i sobretot de les titelles, no?, i del TV City.
Molt bé. Doncs molt interessant totes aquestes coses que ens vas explicant, tot i els problemes que han tingut avui tècnics aquí.
Sí, amb la qüestió tècnica, però encara així tot, i molt bé.
Encara ens n'hem sortit.
Però sortirà un programa força digne, malgrat tot.
Doncs això, que sigui així. La gent, si té temps per anar al teatre, l'obra que vaig recomanar l'altre dia del Ser o no res, molt interessant, amb textos molt ben extrets de Shakespeare, molt interessant, la torna a recomanar perquè estarà fins al 21 de desembre al Teatre El Micalet.
Doncs molt bé.
Vinga, doncs.
Ens veiem la setmana que ve, ens sentim.
Companys, molta força.
Esperem per que ens sentim més gent, fem el que podem.
Vinga.
Una abraçada.
Vinga. Una altra. Adéu. Fins adéu. La propera setmana.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El noticiari.
Vinga, la primera notícia que volíem comentar és, de fet, és una notícia, però no és una notícia. I és que ja n'havíem parlat, que feien el Misantropo, de Miguel de Larco, al Teatre Lliure, una versió en castellà, una versió actualitzada d'aquesta obra conegudíssima de Molière, una versió adaptada als nostres dies. Jo hi vaig anar dissabte passat, de fet la feien fins diumenge, dia 7, per això dic que per molt que a mi m'hagi agradat força, ja no hi podreu anar a veure-la. Ja sabeu, doncs, que el Cest és el protagonista, desitja, anhela viure la veritat, vol ser honest i sincer i que els altres ho siguin amb ell, però com qualsevol ésser humà està carregat de contradiccions. I aquestes contradiccions i la seva incapacitat per trobar un terme mig que li permeti viure és allò que el portarà a retirar-se al desert, pel qual clama des de la primera conversa amb el seu amic Filint. Doncs bé, una obra bastant recomanable. També volia dir que el Teatre Lliure, per cert, vaig agafar una revista on expliquen totes les novetats d'aquest any, i ja també està previst que facin aquest any el Rei Lear, de Shakespeare, del 15 de gener al 22 de febrer, i una obra que es diu El somni americà, del 29 de gener al 1 de març, a partir de textos d'Arthur Miller, Eugene O'Neill, John Steinbeck o Tennessee Williams, o sigui que bastantes obres que adapten textos literaris, I estic també veient l'última obra que es diu El testament de Maria, a partir de la novel·la homònima de Colm Tóibin. Això serà del 5 al 22 de març. Tot això al Teatre Lliure.
Bé, Marina Rossell va declarar que és un moment per tenir en compte lliure pensadors com Mustaki. La cantant ens ofereix Absents, una cançó dedicada al seu gran amic que forma part de l'últim disc de tribut. Marina Rossell completa la trilogia d'homenatge a George Moustaki, començada el 2011 amb un disc enregistrat durant el Festival Grec de Barcelona d'enguany, un tribut a Moustaki, on la cantant s'acompanya de músics com David Carabén, Vicky Mel o Josep Tero per compartir les cançons del seu gran amic mort l'any passat, i inclou per primera vegada una versió en directe de La Gavina. També hi ha la cançó Absents, que la cantava de Deca Moustaki i que podeu veure-les interpretada en directe a l'Espai VilaWeb. Parlem amb Rossell d'aquesta trilogia i de Moustaki, i la conversa acaba derivant fins a l'escàndol LuckyLeaks.
Bé, i hem d'esmentar una notícia que correspon a fa uns 15 dies, però se'ns va passar la setmana passada. A veure, la notícia és que ja es coneix, encara que em sembla que no s'han coincidit, ja es coneixen els guardonats amb el Premi Ramon Llull, que concedeix l'Institut Ramon Llull de Catalunya, i un dels guardonats és l'autor madrileny Juan Carlos Moreno Cabrera. És aquell autor, doncs, d'un estudi sobre l'imperialisme lingüístic espanyol, que fa referència a la llengua comuna com a terme sota el qual s'amaga, doncs, tota aquesta campanya imperialista. Per tant, felicitem aquí, o des d'aquí, Juan Carlos Moreno Cabrera, pel fet que doncs, ha guanyat aquest premi, I el felicitem també doblement perquè va tenir l'amabilitat de concedir-nos una entrevista fa molt poc temps.
I que trobarà informació sobre això que acaba de dir Jordi a la pàgina del Facebook. Hi ha una entrada que ho explica i ho detalla. Seguim. La llengua misteriosa. En ocasió del Dia Internacional de l'Èuscar, repassem les hipòtesis més versemblants o menys sobre el seu origen. El 13 de desembre és el Dia Internacional de la Llengua Èuscara, instaurada el 1949 per l'Eusko i Kastsuna, és a dir, la Societat d'Estudis Bascos. És una jornada per valorar, reivindicar i difondre aquest idioma de totes passades singulars, especialment quan a l'origen. L'èuscara és considerat una llengua aïllada, sense relació genèrica ni genètica clara amb cap altra llengua i diferenciada tipològicament dels idiomes romànics i indoeuropeus de l'entorn. Això ha portat moltes hipòtesis, fins ara no concloents, algunes de les quals d'allò més fantasioses.
Doncs bé, ens assabentàvem d'una novel·la, Girl Online, Noia Online, que havia venut en 7 dies 78.109 còpies. Una xifra que no havia assolit ni tan sols la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling. Doncs es veu que l'autora no és la que deia el títol. Es veu que la suposada autora, Zoella, va dir a Twitter que aquesta suposada primera novel·la l'havia escrit una altra persona, cosa que també ha admès l'editorial, Penguin Random House. Aquesta jove de 24 anys, que es diu en realitat Zou Suk, doncs no és l'autora. Bé, com a mínim està bé que ho hagin reconegut, no? Però esclar, és una mica un engany, no? Tot plegat.
Bé, i recomanem un llibre de recent aparició, Els límits de la vida, escrit per tres científics, divulgadors i novel·listes, David Bueno, Salvador Massip i Eduard Martorell. El llibre té 264 pàgines, costa uns 10 euros, no hi arriba, li falta un cèntim, i l'edita La Galera.
Bé, per acabar, no sé si hi ha alguna altra notícia, més ràpidament diria que Maria Folch presenta la seva última novel·la Després venen els anys. A l'Espai Vilaweb és el primer llibre de l'autor del blog Un altre país. L'acte serà dimecres, dia 10 de desembre, a les 7:45 del vespre. És la protagonista de Després venen els anys, és la historiadora de Blanca Lleó, estudia la Guerra Civil a Castelló de la Plana, on és nascuda, però també ha heretat la memòria bèl·lica d'una mare i unes tietes dels Encants de Barcelona. Tots aquests records es veuran remoguts quan conegui Michel Floy Fiorin, un vell pescador de l'Alguer que va participar a la guerra a les Brigades Internacionals i va passar un temps a l'Hospital de Benicàssim. Així, a través de converses, cartes, fotografies i vells articles de diari, descapdallaran la memòria d'aquells fets i també d'altres posteriors. L'èxode dels italians ètnics de Iugoslàvia l'any 47, dels quals Fiorin en forma part.
Bé, i per tots aquells que us agradi la història de Harry Potter, us hem de dir que a partir d'aquest divendres i fins al dia de Nadal, l'autora J.K. Rowling publicarà cada dia a la pàgina web de l'autora Pottermore, anirà publicant fragments que estan relacionats amb diversos personatges del món de Harry Potter. Concretament, se centrarà en un relat que reflexiona sobre la figura de Draco Malfoy, l'enemic del nen mag Harry Potter en la ficció. L'escriptora escocesa ja va publicar a finals d'octubre, a través d'aquella pàgina web, un relat de més de 5.000 paraules sobre Harry Potter amb la professora de l'Escola de Màgia, Dolores Umbridge, com a protagonista. Recordem que la saga literària de Harry Potter ha estat traduïda a 73 idiomes i ha venut més de 450 milions de llibres en més de 200 països.
Bé, doncs hem arribat al final del programa, és a dir, el moment de dir la frase. La frase aquesta vegada és d'Agatha Christie i té un cert sentit de l'humor, si sabem que em sembla que era una dona interessada en l'arqueologia i fins i tot em sembla que aparellada amb un arqueòleg. I deia una cosa així, deia: un arqueòleg és el millor marit que una dona pot tenir. Mentre més vella es fa, més interessant la troba.
Fantàstic, aquesta frase. Bé, molt bé, doncs, amb aquestes paraules del Jordi, doncs ja donem per acabar aquest programa. Esperem que la setmana que ve ens acompanyeu a un nou Tirant de Llibres.
Molt bona setmana.
A reveure. Us esperem la setmana vinent, que això és l'últim programa d'aquesta temporada.
Abans de les vacances de Nadal.
Abans de les vacances de Nadal, això mateix. A reveure.
Fet el programa
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!